Bona tarda, són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre amb un repàs als titulars. Calen famílies d'acollida per al projecte Vacances en Pau. L'associació solidària Malgrat amb el Sàhara ha iniciat els preparatius per l'arribada, com cada estiu, dels nens que viuen als campaments de refugiats a Algèria. Venen a passar unes setmanes de vacances que s'aprofiten perquè es facin revisions mèdiques o rebin tractaments, si és necessari. A Calella, ciutat amb tradició acollidora, només hi ha dues famílies que han confirmat tornar a participar en aquesta experiència que, asseguren, és totalment enriquidora. La de La davallada dels oferiments en els últims anys és una situació comuna al conjunt de Catalunya, la qual cosa ha obligat a pujar fins als 10 anys l'edat mínima dels nens que viatgen. El far i el refugi enteri del Parc del Mau obren temporada. L'àrea de patrimoni cultural de l'Ajuntament de Calella ha donat per inaugurada la temporada d'obertura de dos dels equipaments que gestiona i que es podran visitar fins a finals de juny en cap de setmana i els dies festius. Són el far i el refugi enteri del Parc del Mau, que ampliaran horari entre els mesos de juliol a setembre. Pineda de Mar compta des d'aquest passat divendres amb la primera oficina digital i interactiva de turisme de Catalunya. Miguel Ángel Martínez, el president del Consell Comarcal del Maresme, ha parlat a Ràdio Calella Televisió sobre la nova etapa de l'organisme supramunicipal dies després que PDeCAT i PSC oficialitzessin el pacte de governabilitat. Els dos partits s'han compromès a revisar el programa d'actuació comarcal, adaptant-lo si és necessari, i han presentat un document amb propostes d'actuació que tenen per objectiu el suport als governs locals i garantir l'equilibri territorial. Miguel Ángel Martínez ha explicat que ha portat el Partit Demòcrata a buscar l'aliança amb els socialistes després del trencament traumàtic amb Esquerra Republicana, que els havia deixat en minoria. Una mort sobtada que ens deixa trencats. Així s'ha expressat als micròfons de Ràdio Calella Televisió l'alcalde de Pineda, el socialista Xavier Mor, davant la mort de Carme Chacón. I també avui a l'Infovespre farem un repàs als esports i al temps. Hi ha diverses maneres de passar l'estiu. Una d'elles és acollint. I per això calen famílies d'acollida per al projecte Vacances en Pau. L'associació solidària Malgrat amb el Sàhara ha iniciat els preparatius per l'arribada, com cada estiu, dels nens que viuen als campaments de refugiats a Algèria. Venen a passar unes setmanes de vacances que s'aprofiten perquè es facin revisions mèdiques o rebin tractaments, si és necessari. A Calella, ciutat amb tradició acollidora, només hi ha dues famílies que han confirmat tornar a participar en aquesta experiència que, asseguren, és totalment enriquidora. La davallada dels oferiments en els últims anys és una situació comuna al conjunt de Catalunya, la qual cosa ha obligat a pujar fins als 10 anys l'edat mínima dels nens que viatgen. Crida energètica de l'associació solidària Malgrat amb el Sàhara, entitat que gestiona el projecte Vacances en Pau a l'Almaresme per trobar famílies acollidores. Han de començar a fer els tràmits per a l'arribada dels infants que viuen als campaments de refugiats de Tinduf, i per això fan campanya per incrementar el nombre d'oferiments. Natasha Frutó, secretària de l'entitat, admet que la coincidència del projecte amb els mesos de màxima activitat i feina al territori els juga en contra. I és que un dels requisits bàsics per entrar-hi és tenir disponibilitat de temps per dedicar-lo a l'atenció de l'infant.
Els nens poden anar al casal d'estiu, però també necessiten estar en companyia de les famílies, perquè això és el que ells fan en els campaments de refugiats, no? En els campaments, doncs, la família és molt important, i viuen en comunitat, amb cosins, amb avis, amb oncles.
L'associació Malgrat amb el Sàhara és qui s'encarrega de la implantació del projecte al territori, de la informació i comunicació prèvia. Un cop les famílies s'inscriuen, és la Generalitat qui dona el vistiplau i llavors es fa el trasllat dels menors. En aquest aspecte, Frutós aclareix que hi poden participar tot tipus de famílies.
Famílies amb nens, famílies sense nens, famílies que ells ja són més grans i tenen els fills grans, famílies que tenen els nens petits, famílies que no tenen fills. S'ha de passar un procés d'un qüestionari, coneix una mica la família i llavors, doncs, en principi, trobar la idoneïtat, que ja quan hi ha famílies que estan interessades en aquest projecte, de seguida es veu si és possible que puguin fer l'acolliment, no?
Vacances en Pau es desenvolupen entre els mesos de juliol i agost, quan les condicions de vida als campaments són més extremes, sobretot a causa de les altes temperatures. Durant el temps d'estada aquí, els nens mantenen comunicació amb les seves famílies i s'organitzen activitats conjuntes per a les acollidores. L'adaptació de l'infant és una qüestió primordial per a l'associació, que recomana donar-li un tracte el més normalitzat possible.
Quan és el primer any que aquest nen ve parlant el hassania, que és el dialecte de l'àrab del que parlen els saharauis. Llavors és un procés d'adaptació, de conèixer el nostre idioma, de començar a parlar-lo, i fins i tot el català i el castellà. Pensem que clar, que això és una vida molt diferent de la que ells estan acostumats, i que no és necessari portar-lo, perquè a vegades ni tan sols amb ells els hi fa falta. Anant a la platja o coses molt senzilles, ells són feliços, i no és necessari portar-lo a 50.000 llocs i comprar-li tot.
A partir d'aquest any només participaran al projecte d'acollida els nens i nenes que tenen entre 10 i 12 anys. Abans l'edat mínima era de 8 anys. Una decisió que respon a la important davallada de famílies que s'ofereixen com acollidores al conjunt de Catalunya. Ara en són unes 500, quan anys enrere es movia a l'entorn de 800 famílies. Els interessats poden posar-se en contacte amb l'associació Malgrat amb el Sàhara als telèfons 667 61 83 64 i el 666 56 82 22, o al correu electrònic asms@malgrattambealsahara.cat.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El far i el refugi anteri del Parc del Mau obren temporada. L'àrea de patrimoni cultural de l'Ajuntament de Calella ha donat per inaugurada la temporada d'obertura de dos dels equipaments que gestiona i que es podran visitar fins a finals de juny en cap de setmana i els dies festius. Són el far i el refugi anteri del Parc del Mau, que ampliaran horari entre els mesos de juliol a setembre. Durant el 2016, el far va rebre 4.600 visites i el refugi antiaeri del Parc del Mau 4.250. La seva temporada de visites ha començat aquest passat cap de setmana, tal i com ha comentat la directora de Patrimoni, Carme Torn.
Ara el mes d'abril, maig, juny i després l'octubre, tots els caps de setmana i festius, de 10 a 2 del matí. Preus són els mateixos, no han variat, continua sent, doncs, la tarifa general, doncs, és, en el cas del far són 2 euros, i en els casos de tarifes reduïdes és 1 euro, i en el cas del refugi, doncs, 1 euro i 50 cèntims per aquelles entrades reduïdes.
La directora de Patrimoni recomana visitar els equipaments aquesta Setmana Santa i també l'exposició Passió Cristi, que estarà al Museu Arxiu Municipal fins al 14 de maig. I seguim amb més obertures, però en aquest cas serà a Pineda de Mar, perquè la ciutat veïna compta des d'aquest passat divendres amb la primera oficina digital interactiva de turisme de Catalunya. La nova oficina, situada a l'ala sud de l'edifici de l'Ajuntament de Pineda de Mar, compta amb un video wall de pensaments. Es tracta d'una gran pantalla dotada d'una càmera que detecta la imatge i els moviments dels visitants. Una pantalla en què es poden veure els missatges amb els atractius turístics de Pineda de Mar. També hi ha un faristol informatiu i de consulta que ofereix una agenda d'esdeveniments i llocs d'interès. Telefònica ha elaborat tots els continguts que es poden veure a través de les diferents pantalles que hi ha a la nova oficina de turisme de Pineda de Mar, uns continguts que s'actualitzen automàticament. Miguel Ángel Martínez, el president del Consell Comarcal del Maresme, ha parlat a Ràdio Calella Televisió sobre la nova etapa de l'organisme supramunicipal dies després que PDeCAT i PSC oficialitzessin el pacte de governabilitat. Els dos partits s'han compromès a revisar el programa d'actuació comarcal, adaptant-lo si és necessari, i han presentat un document amb propostes d'actuació que tenen per objectiu el suport als governs locals i garantir l'equilibri territorial. Miguel Ángel Martínez ha explicat que ha portat el Partit Demòcrata a buscar l'aliança amb els socialistes després del trencament traumàtic amb Esquerra Republicana, que els havia deixat en minoria. El president del Consell Comarcal del Maresme posa de relleu l'experiència en l'àmbit de la gestió pública del PSC com a garantia per a la bona governabilitat de l'organisme supramunicipal.
A veure, jo penso que sí, que hi ha un compromís, diguéssim, de lleialtat institucional, no?, per garantir, diguéssim, una millor governabilitat del Consell Comarcal. I aquest ha sigut, diguéssim, doncs, l'objectiu de l'acord, diguéssim, doncs, que es va plasmar, doncs, el passat divendres entre el PDeCAT, diguéssim, i el Partit Socialista. Bé, bàsicament, diguéssim, una cultura de governar, de saber governar, d'estar al govern, de saber fer les coses, no? De tenir, diguéssim, molt clars els objectius. I de molts anys, i després de gent amb experiència darrere, doncs, que ha estat a les administracions públiques i que fa de que pugui assessorar a les persones, doncs, que pilotin o, si més no, comandin l'administració.
El president del Consell Comarcal del Maresme ha situat com a pilar de l'acció de l'organisme l'ajuda als governs locals en el desenvolupament de les seves competències i alhora oferir eines per garantir l'equilibri territorial, especialment pensant en les poblacions petites. En aquest sentit, exposa que un dels acords del pacte entre PDeCAT i el PSC és analitzar l'actuació del Pla Estratègic Comarcal. El desenvolupament econòmic i el foment de l'ocupació, la mancomunació de serveis, la despesa dels serveis públics i les polítiques socials i la gestió del medi ambient són algunes de les línies estratègiques del treball anunciades pel nou govern i que l'acció es basi en els valors de l'ètica i la transparència. En el document d'acord també s'especifica la reivindicació de les inversions pendents a la comarca. Miguel Ángel Martínez assenyala en aquest cas tant l'Estat espanyol com la Generalitat de Catalunya.
L'Estat no ens té molt en compte. Li hem demanat, diguéssim, doncs, inversions importants i reiteratives en quant a mobilitat. També tot el que fa referència, diguéssim, doncs, al litoral. Sabeu perfectament, doncs, que municipis com Malgrat o Pineda han patit moltíssim i tots els municipis, diguéssim, del litoral, els 16 municipis, patim regressió, diguéssim, doncs, de sorra. Evidentment, doncs, ara demanem, diguéssim, doncs, a la Generalitat que totes aquelles infraestructures amb mòduls, com poden ser, diguéssim, doncs, escoles, o poden ser també, diguéssim, doncs, CAPs, doncs, que deixin d'estar, diguéssim, doncs, en una situació de mòduls prefabricats o barracons, digui com vulgui, i passin a ser obra, perquè així realment ens ho demanen, diguéssim, doncs, els mateixos municipis.
Joaquim Marnó, del PDeCAT, Laura Martínez, de Unió Democràtica, i Joan Vinçó, del PSC, ocuparan les vicepresidències primera, segona i tercera del Consell Comarcal, que tindrà una nova distribució de les àrees de govern. La pinedenca Sònia Moraleda, del PSC, s'encarregarà de la cartera d'Educació i Joventut. No deixem enrere el PSC perquè una mort sobtada que ens deixa trencats. Així s'ha expressat als micròfons de Ràdio Calella Televisió l'alcalde de Pineda, el socialista Xavier Mor, davant la mort de Carme Chacón. L'exministre de Defensa, que patia una afecció cardíaca, va ser trobada morta ahir a la tarda al seu domicili de Madrid. Tenia 46 anys i deixa un fill de 8 anys. Xavier Mor, amic personal de Carme Chacón, ha ressaltat el respecte i l'admiració que l'exministre generava a l'entorn polític. També ha volgut agrair les mostres de suport que ha rebut des de que es coneixia la mort ahir a la tarda.
Una mort sobtada que ens deixava molt, molt trencats, no? I sobretot a la gent que, bueno, que a part de la relació de partit, doncs l'hem pogut conèixer, doncs, més properament, no? I com, també com dius, no? Una persona que ara es demostra, doncs, el respecte que va aixecar i l'admiració, no? Perquè hem rebut moltes mostres de suport. Jo ahir a la nit rebia també la de l'alcaldessa de Calella, que li vull agrair moltíssim el gest també, no? Però és veritat, una persona que, a part de les seves conviccions, de la gran política que ha estat, de les imatges que quedaran per la història, no? Aquestes imatges anant a Afganistan o sent la primera ministra de Defensa.
El PSC ha habilitat aquest matí un llibre de condolences a la seu del partit, al carrer Nicaragua de Barcelona, en record de la militant i exministra. A més, el partit ha suspès tots els actes públics per als propers 2 dies. Només celebrarà l'executiva prevista per avui dilluns. La vetlla a les restes mortals de la política socialista Carme Chacón s'instal·larà a 2:15 a la seu del PSOE, a carrer Ferranz, a Madrid.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
I ara continuem amb l'Infovespre i ho fem parlant del festimatge de la mà de Marta Hernández. Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril, amb Marta Hernández.
Benvinguts a l'especial Festimatge 2017, realitzat en col·laboració entre Fotofilm Calella i Ràdio Calella Televisió. Centrem avui el nostre espai en 3 de les exposicions que es poden visitar a la fàbrica Llobet. Wild Nature, Moments Salvatges, de Francis de Andrés. Barcelona, Blanc i Negre, 1971-1992, de José Antonio Andrés Ferriz. I Smoke Aliens, de José Luis Tejedor. Comencem per l'exposició de Francis de Andrés, Wild Nature, Moments Salvatges. En aquesta exposició, Francis de Andrés intenta plasmar la bellesa, la fragilitat i l'efímer de la natura a través de la fotografia i conscienciar de la necessitat de respectar i tenir cura de la fauna perquè no desaparegui un dels majors tresors que tenim. Tenim al telèfon el seu autor, Francis de Andrés. Hola, bon dia, Francis.
Hola, buenos días.
En la sinopsis de tu exposición nos dices que fotografiar la fauna en su total libertad te ayuda a buscar detalles que el ojo humano no puede captar. ¿Qué tipo de detalles?
Bueno, primero la sensación de paz que te produce estar en, vamos a llamar, en medio de esa vida salvaje, ¿no? Uh-huh. Y después, por supuesto, que sí es verdad que las cosas suceden tan rápidas que el momento fotográfico te permite parar ese momento y después volverlo a visionar, cosa que el ojo humano muchas veces pues se nos puede pasar ese detalle, ¿no? Uh-huh. Y esos pequeños detalles son los que muchas veces crean algunas fotografías que te dan un poco una visión distinta de lo que es la propia naturaleza, vamos.
¿Qué es lo más difícil de fotografiar cuando estás fotografiando fauna?
Hombre, lo más difícil es localizarla, por supuesto. El trabajo uh-huh. de campo es lo más difícil que hay y sí es verdad que, por ejemplo, cuando en la propia exposición hay fotografías del Pantanal de Brasil, sí es verdad que no tiene nada que ver fotografiar un ave, por ejemplo, en el Pantanal de Brasil, que nunca las han, vamos a llamar, molestado, por no decir hostigado, ¿no?
¿Sí?
Entonces las tienes a 10, 15 metros prácticamente sin que ellas se muevan, ellas uh-huh. están en su mundo. Comparado con algunos sitios de Europa que llevamos 1500 años pues tirándole pues escopeta, flecha, etcétera. Entonces, claro, por supuesto, en Europa es mucho más difícil fotografiarla. En Europa normalmente tienes que emplear lo que son los aguais, o sea, las esperas o los highs. Y en cambio, en países pues como el mismo Tanzania, el Serengeti o el Pantanal de Brasil, como lo he dicho hace un momento, pues uh-huh. prácticamente el ave está ahí tranquilamente, ¿no? El ave o el animal, ¿eh? Es el mamífero, vamos a llamar.
¿Has titulado a tu exposición Momentos Salvajes? ¿Por qué? Porque la mayoría de tus exposiciones lo que están recreando son momentos de belleza, momentos dulces. ¿Por qué Momentos Salvajes?
Bueno, Momentos Salvajes porque muchas de las fotografías, pues hay los ciervos que están en plena berrea, o sea, en plena uh-huh. celo y están luchando. Hay una ninga, que es un ave del Pantanal de Brasil, que está, pues acaba de capturar un pez. Pues hay una gaviota a baja velocidad, pues que expresa movimiento total. Y también un momento salvaje es porque están en zonas determinadas que están fuera prácticamente del abasto, fuera de lo que es la persona, el humano, vamos a llamar. Entonces están en estado salvaje puro, vamos a llamar.
Francis, para ir acabando, ¿y cómo invitaríamos a las personas que nos están escuchando a que vengan a ver tu exposición? ¿Qué es lo que más te conmueve?
Bueno, lo que más me conmueve, o sea, la idea muchas veces de lo que hacemos fotografías de naturaleza, aparte de disfrutar estar ahí en la naturaleza, también es concienciar un poco a las personas, concienciar de lo que hay en nuestro planeta, o sea, concienciar de la belleza que nos está rodeando y un poquito que se den cuenta, porque el día a día en las urbes, en las grandes capitales, pues el día a día no nos deja pensar en esto, pero que se conciencien que hay otro mundo, hay un mundo, vamos a animal, que convive con nosotros, que es de una belleza pues extraordinaria. Y eso es un poquito también llevarles ese mensaje que existe un mundo natural. Uh-huh. Y por eso los fotógrafos de naturaleza intentamos concienciar a la gente que además es efímero ese mundo, que podemos acabar con ellos, ¿no?
Pues perfecto, Francis, felicidades por tu exposición y muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros porque hacéis expandís un poquito también lo que es la exposición fotográfica y con ello, como he dicho anteriormente, concienciar a las personas de lo efímero que es la misma naturaleza.
Muchísimas gracias, Andrés.
Gracias.
La següent exposició és Barcelona, Blanc i Negre, 1971-1992, de José Antonio Andrés Ferriz. Amb aquestes fotografies, l'autor vol mostrar el canvi que va fer Barcelona durant aquests 22 anys, entre 1971 i 1992. prenent i acumulant imatges de la ciutat i de persones que la integren, personatges, esportistes, edificis i monuments emblemàtics, estructures canviades o desaparegudes. L'exposició ha necessitat també d'un acurat treball de recerca per saber noms i dates dels diferents continguts, que ha portat a l'autor a moltes hores de mirar diaris, llibres, actes de plens, fer preguntes i visitar llocs com l'Ajuntament de Barcelona, la Biblioteca de Catalunya o el Centre de Documentació Històric Casardíaca, entre d'altres. El dia de la inauguració de les exposicions de la fàbrica Llobet, vàrem poder parlar amb l'autor, José Antonio Andrés Ferriz, i ens va explicar detalls de la seva exposició.
N'hi ha del 71 al 92, passant 22 anys més o menys, i jo vaig prenent fotografies, imatges, del canvi que va fer en Barcelona en aquests temps. Personatges, edificis, com en aquest cas el Fraquet de Neu, esportistes, i vaig guardant tot allò, i quan arriben els Jocs Olímpics o a Barcelona, llavors tanco aquesta col·lecció, que precisament l'última fotografia que hi ha aquí, si us doneu compte, tothom està d'esquena, tothom marxa. Llavors, quan van passar uns anys, vaig pensar que podia fer o aprofitar-la per fer una exposició, perquè jo participo a concursos, faig una altra cosa, faig bodegons, però em va saber, no, em va agradar, i em va dir, bueno, tinc un document que el vull exposar, que la gent s'assabenti de lo que vaig fer. El punt de vista de la fotografia de reportatge, de fotoperiodisme o de document, és el blanc i negre el que li dona aquesta cosa, no? I a més agrada més a la gent, només no la persona que l'exposa, sinó la gent que la mira, li agrada més veure-la d'aquesta manera perquè li transporta. No és el mateix que quan jo faig bodegón ho faig amb color, perquè tinguin aquella força que els ha de donar. Però jo el document crec que és millor de cara a la gent que ho mira i que li transporta a aquest temps que proposa la imatge.
La següent exposició ens porta a la Índia. Miquel Vinyes, Albert Vinyes, Josep Ponsa i Luis Leandro ens mostren una petita exposició del viatge conjunt que van fer els quatre fotògrafs a la Índia a finals del 2015. L'exposició mostra personatges, la seva vida quotidiana i costums, i que malgrat les grans carències i contradiccions no podem mai perdre el somriure davant la càmera. Les exposicions de la fàbrica Llobet es poden visitar les tardes de dijous i divendres i dissabtes, divendres i festius, matí i tarda. Consulteu horaris al web www.festimatge.org. A la web també us podeu informar sobre el carnet del Festimatge, com aconseguir-lo i com fer-lo servir, i sobre el concurs a Instagram, on podeu penjar les vostres fotografies vinculades al Festimatge amb el hashtag Festimatge2017. Fins aquí l'especial Festimatge 2017 d'avui. Tot seguit passem als esports. I la informació esportiva ha arribat de la mà d'Estefania Burgos. Bona tarda.
Molt bona tarda, Marc. Gran cap de setmana de l'esport calellenc, sobretot pels nois de l'handbol. Una victòria molt important davant el Cambrils. Comentarem l'espectacular partit de diumenge i analitzarem la classificació. Els nois del club de futbol Calella també van realitzar un partit increïble. Guanyarà el Canet en una remuntada difícil d'oblidar. En bàsquet no va poder ser. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls va perdre el seu encontre en la ja complicada pista del Llafià, i les noies del bàsquet tampoc van guanyar el seu encontre enfront al Canovelles. En tenis taula, tant les noies del Suris com els nois del Termotur Calella van guanyar els seus respectius partits. En voli, victòria per les noies de l'Escola Pia. Marc, no es poden perdre ningú al programa d'avui de la banqueta perquè analitzarem l'estat de tots els nostres equips, que no ens hem d'oblidar que tenim 5 equips, el futbol, l'handbol, el bàsquet, tenis taula i vòlei, amb possibilitat de guanyar la lliga i o pujar de categoria. Per tant, a les 8 tothom escoltant la banqueta, al 107.9.
Moltes gràcies, Estefania.
Fins ara, Marc, ens retrobem d'aquí una estoneta a la banqueta.
I ara moment del temps, perquè avui dilluns, dia de cel serè, i de cara demà seguirem pràcticament igual. El cel serè o poc ennuvolat amb el pas de núvols alts i alguns de mitjans, sobretot durant la primera meitat del dia. La temperatura serà semblant o lleugerament més alta i a l'inici del dia el vent serà fluix i amb cops moderats. I avui finalitzarem l'Infovespre amb una cançó del Sopa de Cabres. Ja que hem obert les portes del Far, tenim el Far del Sud. Us deixem amb la banqueta i fins la propera. Moltes gràcies.
Me va trobar a una sala mig buida, buscant un somni, fugint del dolor, entrant pels ulls a sentir-hi les urnes. Aquella història va canviar-li el món. Va perdre-ho tot, la partida i la vida, cada ciutat li esmiculava el cor. Només el Far del Sud ella es mira, segueix la flama fins que res no es mou i empenya el sol tan bruna, tan forta i prohibida, i es descorda la brusa al seu cos un somriure viu. Donaria amor si poguessis tornar-me'n, donaria amor si ens poguessin mirar, donaria el món si poguessis parlar-me, donaria tot si em pogués estimar. Tantes nits va pagar per tenir-la, tantes excuses per anar tot sol, cada cop amb un plor la perdia. La llum s'apaga quan la sort es pon i el seu record s'estima en ciutats adormides i somia fins l'alba el seu far sense vida vist. Donaria amor si poguessis tornar-me'n, donaria amor si ens poguessis. Donaria el món si volguessis parlar-me, donaria tot si em pogués estimar. Sessió de nit, avui ja és l'últim dia. S'endú el cartell, arriba a casa i l'espia. L'habitació es transforma en un món nou i li escriu 100.000 cartes, la busca i viatja, i el seu centre s'escapa per l'ordre i la casa. Apaga el sol tan bruna, tan feble i prohibida, són fons